Tothom diu que no mira pornografia, però les estadístiques no diuen el mateix.
Les dones i els dies. Amb Montse i Virgili.
L'accés a la pornografia avui en dia és molt fàcil. Res d'allò tan antic dels dos rombes, les pel·lícules pixelades i robar les revistes del germà gran. Els menors hi arriben en el moment que tenen un mòbil i els adults confonen el que veuen a la pantalla amb el seu desig propi o de les persones amb les que tenen sexe. De tot això en sortim perdent tots, en especial les dones. No farem només el discurs que la pornografia objectivitza les dones, tampoc no volem recórrer a la victimització de l'estigma, però igual que ens comprem una samarreta de cotó orgànic o preferim els tomàquets de quilòmetre zero per no contaminar amb emissions de CO2, per què ens diem feministes i després obrim la pàgina web d'accés fàcil i no ens preguntem què els passa a les dones que estan darrere la pantalla? Tenen drets laborals? S'ha abusat d'elles per fer aquestes escenes? Fan aquestes pràctiques sense consentiment? O fins i tot hi ha moments en què pateixen per les seves vides? Avui parlem amb actrius, directores, productores i també sexòlogues i acadèmiques sobre la pornografia audiovisual. Som feministes o només ho som de cara a la galeria? Les dones de la pornografia no mereixen els mateixos drets que nosaltres? Comencem!
Ens podeu escriure a donesidies@catradio.cat. També tenim un Twitter i un Instagram, @donesidies. We walked arm in arm, but I didn't feel his touch.
The desire I'd first tried to hide. Tothom té la seva opinió sobre el porno audiovisual. M'agrada, no m'agrada, maltracten a les dones, abusen d'elles, les objectivitzen, però no tot ho podem posar al mateix sac. Ni tota la pornografia funciona de la mateixa manera. Dir que aquest negoci està fet només pel gaudi i segons els gustos d'un mascle cis hetero és veure només un tros de la pel·lícula, encara que sigui el tros més gros i el que fa més soroll. Quan vam pensar en fer un programa per parlar de si la pornografia podia ser feminista o directament no era un acte masclista consumir-la, no ens podíem quedar fora pontificant. Volíem parlar-ho amb una dona que s'hi dedica, que és directora, productora de Mantis Lab i performer de cinema porno. Parlem amb Maneke Necro. Com estàs?
Hola, bones, molt bé.
D'entrada, el que dèiem, tothom s'atreveix a pontificar. Hi ha molts prejudicis sobre el tema. En realitat, la majoria només coneixen doncs, les típiques plataformes gratuïtes d'internet, on la majoria del que veiem és el que dèiem, no? Objectivització de la dona, situacions irregulars, un desig que es basa molt en aquests desitjos de l'home cis-hetero, les violacions com a fetitx, etc. Hi ha un altre món, no?
Sí, independentment de que hi ha un altre món, no? I de que la pornografia va més enllà de Pornhub i de les quatre grans productores de porno mainstream, també s'ha de tenir en compte que, com ja és evident, la majoria de persones consumeixen la pornografia dins de pàgines web gratuïtes, com Pornhub, Hamster i tot això. I vull recalcar que és injust qualificar la pornografia segons les imatges o segons els talls de les imatges que es veuen allà perquè no formen part d'un complet. La gent té que tenir en compte això, no? Que és el que està consumint i en quines circumstàncies ho està consumint. Que està molt bé criticar el porno mainstream, però també hauríem de fer autocrítica de pensar, bueno, això realment reflexa la pornografia o és una fantasia d'algú que ha decidit penjar aquestes imatges d'aquesta manera.
O sigui que hem d'estar molt atents al que consumim, de la manera que ho consumim, i en això sí que hi ha homes i dones, hi ha responsabilitat, no? És a dir, sí. Igual que ens comprem una samarreta de cotó ecològic, també podríem plantejar-nos que veiem porno ètic, d'alguna manera, que tracta bé les seves actrius, que les considera, que tenen un contracte laboral, etc. No?
Però ja no només ètic, sinó, insisteixo, dins de la pornografia mainstream, moltes vegades es treballa dins de l'ètica. El que passa és que les imatges que arriben en aquests tubes gratuïts estan totalment distorsionades. És a tenir molt en compte. Clar, a mi em fa una mica de gràcia l'etiqueta de porno ètic quan seguim treballant sense drets laborals. Sigui porno feminista, sigui porno mainstream, sigui el que sigui, no? A dia d'avui no està, la nostra feina no està, ja no és regulada. És que ni tan sols es contempla com a feina. A nosaltres no se'ns considera treballadores. I que una directora o que una productora et posin un bon càtering o et paguin molts diners no significa, no, que realment sigui ètic, perquè realment seguim sense drets laborals, no?
De fet, una de les coses que a tu t'agrada, per exemple, reclamar sempre és que tu parles de tu mateixa com a treballadora sexual, perquè és una feina, això, i perquè el valor que hi ha de canvi és el sexe a partir de diners.
Clar, evidentment, formem part del treball sexual i és que som persones que estem treballant. La gent del porno sempre estem com donant voltes entre si som víctimes, si som gent privilegiada, i és com, no, o sigui, som penya que estem treballant i que tenim problemàtiques i que la nostra indústria té coses bones i té coses molt xungues.
I clar, i amb tot aquesta, diguéssim, aquest marc del que parlàvem abans, en aquí també és on apareix aquesta categoria que jo considero que ens va fer tan mal, del porno per dones. Al final era el mateix, era el porno amb els desitjos hetero-cis exactament igual, però bàsicament més suau.
Això ha fet molt de mal, et dono totalment la raó. Crec que va ser un error de màrqueting, o sigui, voler llançar el porno aquest, no? Que el porno per a mujeres. Per mi va ser una involució del que s'estava aconseguint i encara arrastrem, no? Aquestes conseqüències en primera persona també, no? Que ho he notat moltíssim en els últims anys.
Si hi ha molt prejudici, ja en general, sobre el desig, tant d'homes i de dones, hi ha un prejudici extrem sobre el que ha d'agradar les dones, com ha d'agradar les dones i què és el que ens interessa, no? Què és el que ens agrada i què és el que volem.
Sí, bàsicament el porno per dones el que ve com a demostrar, no, d'alguna manera, és que les dones no follem, que ens abracem, que ens fem petons, no sé, que dormim juntes, no sé, com coses molt així, molt naïf, i que la mateixa escena hetero, random, de tota la vida, però a càmera lenta, ja està, ja és porno per dones. No hi ha una crítica darrere, no hi ha un intent, no, de desmuntar falsos mites i tal, sinó simplement és la mateixa escena de sempre, l'únic que la faig més rebaixada, m'invento que això és per dones i és una altra etiqueta de màrqueting que ha anat molt bé perquè hi ha gent que s'ha forrat i que ha creat tota la seva carrera al voltant d'aquesta idea, però no ha servit per res més perquè evidentment no es sustenta en res, vull dir, és absurd. I am fire, I am diamond in the making. I am an army set out to control your every decade. El que tu practiques i el que d'alguna manera Neke Necro vol continuar tirant endavant és el porno feminista, és una altra història, és molt diferent. Explica'm una mica, per la gent que ens està sentint a casa, què és porno feminista? Cada vegada intento utilitzar menys aquesta etiqueta perquè la veig també com una mica trampa, no? Perquè al final sembla que acabis dient com que la pornografia no pot ser naturalment feminista, sinó que tens que venir tu a crear tot un discurs al voltant de l'eròtica i tal perquè pugui ser feminista. Jo crec que el porno al final és com el cinema convencional, és com qualsevol forma d'artística o d'expressió cultural i, per tant, simplement depèn molt de qui ho faci. Sembla que ens oblidem de que fa 4 dies el cine era fastigós. O sigui, que al cine hem arribat, o sigui, grans pel·lícules que s'han mitificat i apareixen violacions reals. Partint d'aquesta base, clar, imagina't que algú sortigués dient que s'ha de fer cinema feminista, no? com una etiqueta a part. És com, no, cinema, intentar que el cinema canvi els seus discursos, però tot el cinema, no que hi hagi un cinema merdós i el cine feminista, no?
O sigui, hauria de ser...
No tindria cap mena de sentit.
D'alguna manera hauria de ser el porno ben fet, no? El porno que tingués en compte les condicions laborals, que no a tothom li agraden les mateixes coses, que hi ha diferents cossos, persones amb diverses necessitats...
És un porno que té un discurs, o sigui, que pot ser més estètic, més educatiu o més no sé què, cadascú té la seva manera de treballar i cadascú té la seva fantasia i la seva forma de realitzar a nivell audiovisual, però la idea és que té un discurs, té un rerefons, intenta normalitzar i que tota la indústria vagi adaptant-se a aquesta forma de treballar. D'entrada, a que es reclamin drets laborals per a les persones que treballem tant davant com darrere la càmera dins del porno, i que hi hagi no un desig, sinó que hi hagi molts desitjos i que es puguin materialitzar de moltes maneres, no?
Ningú ens pot dir que ens ha d'agradar unes coses o unes altres depenent del nostre gènere, però, clar, el problema és que aquí ens inclou a tots això, eh? Homes, dones, persones no binàries... És com que no hi ha una bona educació sobre el desig, és una cosa que la majoria d'usuaris fan d'amagat, d'una manera subterrània, i per tant, com es relaciona amb això, brut, amagat, etc., per què ens hem de preocupar o per què hem de visibilitzar els drets laborals, les condicions d'aquestes persones o si pateixen abusos?
Aquí entra com el doble joc, no? Que per una banda, el sexe és un tabú enorme i molta gent no es vol pronunciar ni a favor ni en contra nostre, simplement és com jo aquí no m'hi fico perquè passo, no? I això es veu molt en els mitjans, no? que és com costa molt, no? que algú et faci cas, que algú et vulgui entrevistar, que algú vulgui saber, no? el que fas o deixes de fer. Per altra banda, ja l'altre extrem, no? El que ens revictimitza, el que tot el rato ens està parlant com si fóssim imbècils, com si fóssim víctimes, com si fóssim persones alienades, no? Que és tota la part més abolicionista o la part més conservadora, no? Dins del feminisme.
Que és una mica, vindria a ser el noia, t'han pres el pèl, nosaltres t'ensenyarem la llum.
Sí, t'han pres el pèl i si de cop i volta veiem que no, realment no t'han pres el pèl, aleshores és que tu formes part del problema, no? Tu t'estàs lucrant, o sigui, a mi m'han arribat a dir proxeneta, tranquil·líssimament, o sigui, és de ser una persona bastant desubicada a la vida.
El que passa que tots, més enllà dels extrems, tots ens considerem, molta gent es considera d'esquerra, superfeminista, i en canvi està veient aquesta pornografia que posa les dones al límit. Parlem-ho clar, eh? Vull dir, el porno mainstream veiem violacions, això que deies tu, les dones que treballen sense contracte, d'altres que no saben què hauran de fer quan van a gravar. Sentia l'altre dia una entrevista a una actriu porno i deia, quan porto 14 hores treballant, et penses que em miro el contracte jo? Si el que vull és marxar. És a dir, que aquí hi ha tot una mena de doble moral que fem servir tots, no? Per algunes coses ens escandalitzem, no? Per com, no sé, destruïm el planeta, però no ens sap greu com es destrueixen les persones.
Sí, però no només passa en el porno, ojo.
A veure, que... desenvolupa.
No, clar. No només passa en el porno, és que qualsevol persona que treballi a l'àmbit audiovisual no explícit, et pot explicar històries bastant, bastant greus, no? Vull dir... O sigui, és que tampoc cal anar en el porno.
Parlem una mica del teu projecte personal, de Neque Negro. Tu vas començar a ballar amb el món del burlesc, vas fer fotografia eròtica, després vas passar el vídeo. Diguéssim que tu has treballat en el porno mainstream durant un temps, fent d'estilista, fent altres feines,
sí. Però
de seguida vas poder fer el salt. Suposo que quan tu estàs a l'altra banda, tu també et planteges moltes coses i decideixes que els teus projectes els vols fer d'una altra manera.
Bé, va ser al revés. És a dir, jo primer, o sigui, vaig estar fent fotografia eròtica, etc. Després, simplement, vaig voler començar amb el porno. Vaig estar com fent una mica de recerca, no?, de quin tipus de porno s'estava fent aquí, que com, no sé... preguntant a persones, actrius i tal, com per saber com funcionava, i bueno, vaig arribar a la conclusió de que no m'agradava gaire com funcionava el tema i per això vaig tirar endavant un projecte que, bueno, que ja no existeix i vaig començar també pues, autoproduint escenes i tal. I a partir d'aquí va ser com vaig començar a treballar ja amb productores més grans dins de, sempre del porno alternatiu, porno feminista o ètic, etc. I arrel d'això vaig entrar treballant al mainstream com a estilista. O sigui, i la veritat és que clar, en el mainstream vaig aprendre moltes coses. O sigui, jo també era una persona que tenia com molta mania al porno mainstream, pensava que era com un món molt fosc, molt horrible, i la veritat és que la meva experiència és, tot i que vaig tenir situacions que no em van agradar o vaig veure coses que no vaig estar d'acord, etc., també vaig veure una altra part, no? I per això també entenc que criminalitzar-ho i estar tota l'estona com aixecant tampoc és convenient. Evidentment, és una indústria que hi ha molt de masclisme, vull dir, però per què? Perquè la majoria de productores i tal les porten tios heteros que de feminisme o de drets laborals no en volen ni a sentir parlar. Vull dir, això és evident.
I jo em pregunto, m'imagino que no és fàcil anar directament al porno que no és mainstream. És a dir, que tu vas fer un camí que m'imagino que no era fàcil de fer de directora, de fer de productora. Tenies un coixí econòmic o vas haver de lluitar molt per arribar aquí i per no fer el camí més fàcil o el camí més evident?
Sí, clar. Jo vaig haver de compaginar els estudis amb feina, una feina normal i corrent de cambrera, amb després el meu projecte. Clar, va arribar un moment que el meu projecte es va fer tan gran i vaig començar a guanyar una mica més de diners amb el meu projecte. Aleshores, o sigui, vaig deixar la meva feina normal i corrent, cambrera i tal, i aleshores vaig començar a fer webcams. Perquè en aquell moment a les webcams, si treballaves bé, guanyaves força diners. Aleshores, vaig estar treballant 100% en el treball sexual, anem a dir, tant en el porno com a les webcams. I amb això doncs, ho podia compaginar bé amb els meus estudis, que amb això sí que vaig guanyar molta salut mental, perquè realment clar, podia treballar menys hores per guanyar el mateix. Així va ser una mica, però sí, fàcil no és. O sigui, i més ara, perquè les coses han canviat molt des d'aleshores. Jo estic parlant d'això fa ja 9 anys. Les coses han canviat moltíssim. Ara la indústria no es guanya tants diners. A més, després del tema Covid, o sigui, tot s'ha anat com bastant a la merda. Aleshores, no és gens fàcil, no és algo recomanable, no és algo que jo recomano com per dir, sí, qualsevol persona ho pot fer i és superfàcil i et graves 4 vídeos, ho penges i ja està, no? O sigui, perquè si fos tan fàcil, doncs, no sé, tothom ho faria, no?
Sí, sí.
A més, el tema de l'estigma, ojo.
Això és el que t'anava a preguntar. Ser dona i ser performer o actriu porno no s'entén encara. Vull dir, estem educats en que l'home és el follador, podríem dir, i vosaltres, ho direm molt clar, sou unes putes. Què els hi dius? Com et rebel·les contra això?
D'entrada, que el tema de puta com a insult, jo crec que hauríem de començar ja a tenir-ho com solucionat, no? És a dir, ser puta no és un insult, és com si...
És una feina.
Que és una feina, o sigui, no té cap mena de sentit, no? Seguir-ho utilitzant com un insult, no? Jo crec que és aquest rotllo de quan la dona es converteix no només en una persona que té el seu propi desig i les seves pròpies inquietuds i la seva pròpia sexualitat, sinó que, a més, la utilitza per fer diners, i no només l'utilitza per fer diners, sinó que a sobre està a internet ensenyant el cony. O sigui, ja és com... és un estigma enorme.
Això de
enorme.
Sobte no es perdona, no?, d'alguna manera.
No, o sigui, ja no és només... No és el tema del treball sexual dins de la prostitució, que tu pots portar amagat. Jo conec moltes persones que han tingut una doble vida i ningú s'ha enterat mai de res i ningú s'ha imaginat ni molt menys que aquella persona s'ha dedicat al treball sexual, no? Però, en canvi, en el porno tu no pots dir no, jo mai m'he dedicat al porno, perquè en l'era d'internet és tan fàcil com posar al Google el nom i ja ho tens, no? Aleshores, és que és un estigma enorme, i jo sempre a les persones quan m'escriuen és que m'agradaria començar en el porno i tal, sempre els dic, hòstia, no és algú, ho has de tenir molt clar. O sigui, perquè una cosa és que tu a casa teva o tu a la teva intimitat facis X coses o et dediquis al treball sexual i ningú té per què adonar-se'n. Però en el porno no només la gent se n'adonarà, sinó que si jo d'aquí 10 anys ja no estic treballant en el porno, jo seguiré sent la tia del porno, perquè està allà, no?
Però tu t'ha valgut la pena, perquè tu dius sempre que encara que guanyessis els mateixos diners fent d'advocada, posem l'exemple, preferiries dedicar-te al porno. Explica'm per què, què és el que t'agrada tant.
Doncs perquè el fet de poder treballar amb la meva sexualitat i amb la meva sexualitat, o sigui, la meva pròpia, no la que se suposa, no, sinó la meva pròpia, el que em dona a mi la gana. Per mi això no té preu. Quan la gent em diu, ets una privilegiada, jo dic sí, perquè és que realment estic podent fer el que em dona la gana. Això no és fàcil d'aconseguir i no és fàcil de poder-ho fer, no?
I això ho ha entès el teu entorn, les teves amistats? És a dir, la gent t'ho respecta o t'has trobat gent que, com deies ara, has hagut de prescindir perquè no entenien doncs, que una dona pugui triar el seu plaer?
crec que a les persones del meu cercle més proper no els va estranyar gaire. O sigui, al moment porno no crec que fos una gran sorpresa. Però sí que m'he trobat gent que potser no era del meu cercle més reduït i tal, sinó que sí que potser canvia, no?, l'actitud de com et veuen, de que ja no et prenen tan seriosament, que inclús persones que els molesta la teva presència i tal. En l'àmbit familiar, doncs, bé, les preocupacions han sigut més cap a vés amb compte, que no et passi, no volem que et passi res dolent o que de cop i volta et pugui posar una situació desagradable o així, però no tant pel fet de que fos porno i tal, sinó més per al fet de no tenir drets laborals, pel fet de que hòstia, que si et passa alguna cosa, ojo, pots tenir problemes, no? De que no és tan fàcil.
Hi ha una cosa que m'interessa molt que dius tu, Aneke, que és el tema de que la pornografia audiovisual és una manera molt directa d'arribar a la gent i demostrar com funciona el consentiment.
Clar, com he dit abans, per mi la pornografia és un producte cultural més com qualsevol altre, com pot ser el cinema convencional. Aleshores, a mi tot aquest rotllo de dir no, és que el porno és el que ens està portant, doncs, que hi hagi aquests problemes a nivell d'educació sexual i tal, i és com, si no m'agrada ni un concepte, és a dir, ni un discurs, el del porno culpable de tot, ni tampoc m'agrada treure-li culpa a la indústria, no? És a dir, crec que qualsevol producte audiovisual que és consumit pel gran públic acaba creant una sèrie de tendències. Jo crec que el porno no està fet per educar, no és la seva funció, és a dir, que el porno és una fantasia que entorna la sexualitat i que cadascú la representa com pot o com li sembla, no? Tot i que sí que es pot fer pornografia educativa, no? Perquè hi ha gent que s'ha dedicat a això, com Tristan Taormino, que ha fet un mogollon de vídeos d'educació sexual explícita, enfocada, doncs, a menors d'edat o persones molt joves, no? Pues, que t'ensenya com esto es un pene, esto es una vagina y esto es un preservativo, no? Això es pot fer. Jo crec que no tot el porno té per què ser així. No crec que sigui la nostra obligació, però sí que és evident que hi ha un problema social.
Una falta d'educació en general, és a dir, sí. També, o sigui, estem passant tota la responsabilitat al YouTube i al mòbil dels nostres fills. Potser el que els hauríem d'explicar és als nostres fills com relacionar-se amb l'altre sexe, amb el sexe que sigui, per cert.
I que estan havent-hi molts problemes, ho serien molts experts, no? Que hi ha molts trastorns que tenen a veure amb les xarxes socials, molts problemes de narcisisme, molts problemes de depressió, molts problemes d'ansietat i d'angoixa que tenen a veure amb la vida digital que tenim. I crec que el porno s'hauria d'incloure, o sigui, els problemes de sexualitat derivats puguin demostrar que estan derivats del consum de pornografia online, crec que no s'haurien de tractar a part com una cosa, anem a dir, pitjor o amb pitjors conseqüències, sinó crec que s'hauria de tractar tot a la vegada, no? De que tot ho tenim a un clic, no? I crec que hi ha coses molt bones, però també hi ha coses que a nivell moral, a nivell personal, ens hauríem de començar a plantejar, no?
Home, també és que posem tot el focus en la sexualitat, però també hauríem de revisar molts altres estereotips, com el cinema romàntic, el Disney, que ens hem menjat tots, no? Vull dir que
Disney ha fet molt de mal, o sigui, Disney poc es parla, jo sempre ho dic que a mi m'ha fet molt més mal Disney que el porno que hagi consumit, o sigui, les altíssimes expectatives que he tingut moltes vegades entorn a les relacions afectives no tenen res a veure amb el porno i m'han acabat portant a situacions inclús perilloses o inclús d'abús, doncs per això, no? Perquè tenia muntada una pel·lícula que evidentment no té res a veure amb la realitat.
Si els temps canvien, els mòbils, etc. Ara estem en temps de Covid i el Covid ha portat a molta gent a OnlyFans, que és aquesta plataforma de, vaja, podem dir-ho, una plataforma com de pagament, on la gent penja els seus vídeos, on penja gent que es dedica habitualment a la pornografia i gent que no. És a dir, hi ha una barreja allà, treballadores sexuals, gent que passa per allà. T'agrada la plataforma? Creus que val la pena? Creus que és feminista? Creus que és ètica?
Jo tinc una espècie d'amor-odi cap a OnlyFans. És a dir, per una banda li reconeixo que gràcies a OnlyFans vaig sobreviure els primers mesos de la pandèmia i això és innegable. És a dir, pensa que només parir de mi, sinó moltes companyes, inclús companyes que treballaven a clubs o que treballaven al carrer, que es van trobar d'un dia per l'altre sense feina, sense clients, sense bueno, les companyes de club, directament sense un lloc on viure. Des del sindicat, totes ens vam organitzar per crear una sèrie de cursos com de teletreball per a treballadores sexuals i moltes m'ho han dit, en plan, si no arriba a ser perquè vaig aprendre a utilitzar OnlyFans, vaig aprendre a fer el meu propi contingut explícit i a vendre'l, és que jo, en plan, m'hagués mort de gana, literal, no? Perquè no van haver ajudes per part del govern. Aleshores, per aquesta banda, penso OnlyFans, bueno, bien, perquè a més, a mi m'ha donat molta llibertat. És a dir, jo he pogut dir que no a feines que no volia fer o que en aquell moment doncs no estava segura perquè tenia l'OnlyFans, perquè tenia uns ingressos fixes. Per altra banda, és una plataforma. El problema que li veig a OnlyFans és que està començant a cedir a les pressions de Visa, Mastercard i de les lleis Sexta Fosca, que ja estan començant a dir que, bueno, que OnlyFans, això de que vengui contingut explícit i, sobretot, el fet de que estiguem treballadores sexuals a OnlyFans, això és el que volen capar. I OnlyFans està cedint aquestes, bueno, aquestes exigències per part de les, per no perdre, no, el negoci multimilionari que tenen, bàsicament. Mm-hmm. Aleshores, el que es critica a la web d'OnlyFans, sobretot a la plataforma, és sobretot això, que es va fer, és una plataforma que s'ha fet famosa i ha guanyat però milions i milions a costa del treball de les treballadores sexuals i a la mínima de canvi se'ns vol expulsar. A més, durant la pandèmia, directament, o sigui, hi ha celebrities d'aquí del nostre país que són obertament abolicionistes. Per exemple, la Mala Rodríguez, que té un OnlyFans, és obertament abolicionista. Quan ella estava en fotos explícites, bueno, no sé fins quin punt són explícites, però bueno, al final s'està sexualitzant i és el mateix, no? Està exercint el treball sexual dins de l'àmbit de l'OnlyFans. És que no ens enganyem. O sigui, la creació de contingut explícit forma part del treball sexual. Aleshores, no pots anar, i menys una persona, una celebrity, amb tants seguidors i que té tanta, vull dir, que té tant de reconeixement, fer un discurs horrible cap a les treballadores sexuals i després, a la vegada, doncs guanyar segurament molts diners amb una plataforma que l'hem aixecat nosaltres, bàsicament.
Com t'imagines el futur del porno per les dones, com a mínim? És a dir, creus que hi haurà canvis? Creus que el mainstream acabarà agafant aquestes idees del pornofeminisme i ètic que dèiem? O per força continua interessant que aquest porno de l'home blanc, cis, hetero, continuï i vosaltres aneu sempre per un carrer del costat?
Si el porno, la indústria en general, vol seguir existint, tal com l'hem conegut fins ara, s'haurà d'adaptar a les noves formes de creació i als nous discursos, evidentment. És que no li queda un altre. La indústria del porno fa molts anys que està tocada, però ara, després de l'aparició d'OnlyFans i que hi ha moltes performers ja directament no volen treballar amb productores perquè econòmicament no els hi surt a compte perquè ja venen el seu propi material, clar, jo crec que la indústria haurà de fer un canvi de pensament radical. No sé si jo les grans productores i tal ja tenen un altre plan i voldran mutar una altra cosa, no? No ho sé. Però
el que està clar és que també hi ha una demanda cada vegada més social per part de les dones d'altres continguts i altres maneres de fer. I el que dèiem, no? Igual que et compres una samarreta de cotó orgànic, vols saber que el porno que estàs veient no estan maltractant a ningú, no? És allò de no maltratien animals per fer aquesta camiseta, doncs tampoc no maltracten a dones per fer aquests vídeos, no?
Sí, és una preocupació que hi ha en una part de la societat. Per desgràcia, no és una preocupació realment global a dia d'avui, però bueno, suposo que a poc a poc anirem fent camí.
Però cada vegada hi ha més dones, no? que ho denuncien, i també homes.
Bueno, homes...
Pocs, d'acord.
Anem a dir que pocs, però bueno...
Aneke Necro, si la gent té ganes de conèixer el que fas, entrar en el teu univers... Tens Twitter, tens Instagram...
Sí, i si no, doncs tot l'explícit a l'OnlyFans o a Pink Label TV, que allà és on tinc els vídeos de la meva productora.
Molt bé, Pink Label TV. Doncs moltes gràcies, sí. I fins aviat. Una abraçada.
Gràcies. Una abraçada, que vagi bé.
Merci.
Un 46% de nois joves han posat en pràctica escenes vistes a la pornografia, davant del 23% de les noies.
El feminisme no té data de caducitat. Les dones i els dies. Ens pots escoltar els dissabtes a la mitjanit i per podcast quan tu vulguis.
Acabem de parlar amb Aneke Necro, directora, productora i performer de porno, que aposta per un porno més ètic, amb més diversitat i on es respectin els drets laborals. Però, evidentment, això és certament minoritari i la majoria de pornografia que consumim no és així. Clara Ardèvol, te n'has fet un fart aquesta setmana, ho podem dir
una
així?
Una mica, sí. Sí, sí. Val. És el que deies, el porno convencional, que és el que es consumeix de manera majoritària, és masclista. I a més és que s'ha convertit en l'escola de sexe de molts adolescents.
De fet, Save the Children diu que de mitjana el consumeixen per primera vegada, atenció, als 12 anys.
Sí, això vol dir que des de ben petits tenen accés a tot un imaginari fet a la mida dels homes que els col·loca a ells com a dominant i a elles com a dominades i complaents. De fet, tot està fet tant des del seu punt de vista que fins i tot hi ha alguns vídeos en què l'home ni se li veu la cara, com si estigués gravat des de la seva perspectiva.
Però escolta, anem a pams, perquè ja estàs entrant molt en matèria.
Sí, una mica.
Què és el primer que veiem en entrar a una pàgina porno convencional?
Doncs les categories. Culs, pits, rosses, morenes... Les dones apareixen com presentades per parts, diguem, que ja és una cosa una mica deshumanitzant.
Ho has dit molt finet, jo ho diria més, sí, bèstia, però ens veuen així com per trossos, no? Encara que sembli innocent o pràctic, podríem dir-ho d'aquesta manera, és com el patriarcat ens veu, no? Una mica per trossos.
Totalment. Als vídeos les dones normalment són objectes de desig. Els que desitgen sempre són ells, i a més és que els seus desitjos es compleixen sempre. Això vol dir que sovint es donen missatges nocius sobre el consentiment. Podem trobar vídeos en què en un principi la dona no desitja la relació, però que a través d'alguna mena de coacció, diguem, l'acaba acceptant i a més l'acaba gaudint. I també podem trobar vídeos en què directament queda claríssim que la dona no consenteix en cap moment. Mónica Lario, que és autora de Política sexual de la pornografia, diu que aquests no són vídeos marginals.
El vídeo más visto que yo he encontrado es un vídeo que tenía 225 millones de visitas y era un vídeo de una violación colectiva de cuatro hombres a una mujer en que ella pues está todo el rato llorando, gritando, intentando escapar. Las mujeres, ¿qué aprenden con este tipo de vídeos? Que cuando un hombre quiera realizar prácticas con ellas y ellas no quieran, tienen unas opciones muy limitadas, ¿no? Porque si ellas intentan mantener su no, la pornografía les está diciendo que no lo van a conseguir y que los niveles de violencia van a ser mucho mayores. Por su bien, les conviene acceder e intentar disfrutar de esa situación, ¿no?
El que s'està propagant d'alguna manera és com l'excitació de la dominació, vull dir, tela.
Exacte, hi ha violacions simulades, altres de no simulades, en alguns casos no se sap, i les etiquetes de violació i abús són fàcils de trobar.
El consentiment, que és un terreny ple d'ambigüitats, perquè d'alguna manera se'ns envia el missatge que ser sotmeses ens agrada. Vaja, que es dona una visió molt distorsionada del que és el plaer femení.
Sí, Montse, que no en tenim, que ens va bé tot. La sexòloga Mireia Manjón ens explica quin és l'esquema que normalment es repeteix als vídeos.
Home, conèixer dona, perquè també és com molt hetero, quatre petons, fel·lació d'una bona estoneta, mitjora, cunilingus d'uns 5 minutets, comencem amb la penetració, vaginal, anal, anal, vaginal, i arriba l'orgasme, o sigui, ejaculació. Si pot ser fora del cos de la dona, millor que millor. És tot més a saco, no? A anar directes a la penetració. Quan sabem que la sexualitat femenina, la penetració no és que estigui en un segon pla, és que està gairebé a l'últim, no? D'alguna manera.
Aquí cadascú que faci el que vulgui, però al final el que li dona plaer directe a l'home és el que governa aquestes relacions sexuals i aquesta pornografia.
Exacte.
Que veiem.
I no hi ha estimulació de clítoris, pràcticament, i si hi ha, doncs es fa de manera bastant brusca.
Com deia la Mireia Manjón, la cosa s'acaba quan ell arriba a l'orgasme. Us sona això? No, no només passa al porno. A veure si li estarem donant la culpa al porno del que ens passa a casa. Què és abans, l'ou o la gallina, Clara?
Clar, això no ho ha inventat el porno realment, però el porno està clar que ho manté. De fet, al llit ens arriben moltes pràctiques que veiem al porno. S'ha posat molt de moda, per exemple, l'squirting, que és l'anomenada ejaculació femenina, que no va necessàriament lligada a l'orgasme, encara que a vegades molts d'aquests vídeos ho presenten així.
Sembla que hàgim de funcionar com els homes, també en això. Si ells, quan tenen un orgasme, ejaculen, doncs nosaltres també.
Pel que fa a altres pràctiques, en aquestes plataformes els vídeos més vistos sovint tenen a veure amb la incomoditat, l'agressivitat o la humiliació, sigui en més o menys mesura. L'Ària ens parla, per exemple, del facefucking.
Como una felación, solamente que en lugar de ser la mujer la que realiza los movimientos con la cabeza, el hombre agarra la cabeza de la mujer y él es quien hace los movimientos con la pelvis. Las mujeres se atragantan, les lloran los ojos, tosen, se quedan sin respiración, tienen arcadas, etcétera, etcétera, ¿no? En algunos casos incluso llegan a vomitar, ¿no? Con esta práctica. Cuanto más malestar estén mostrando las mujeres, más rápido, más profundo, más tiempo, más fuerte van a hacer ellos los movimientos. Precisamente lo que les está excitando es su malestar.
Y hacer plaer en veure a las donas submesas.
Ya de pronto en el sexo todo vale si te pone. No, si a ella le gusta, está bien. No para cargar en ellas el peso de esa práctica que se está realizando en lugar de preguntarnos, pues, ¿por qué le excita esto a un hombre? Ese poder que los hombres desean sentir sobre las mujeres, en los patriarcados formalmente igualitarios, como en el que vivimos, ya no puede ser satisfecho en ciertos ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Entonces los hombres necesitan sentir, desean, perdón, sentir ese poder y lo llevan a otros ámbitos de su vida. Y uno de esos es la sexualidad, ¿no?
La violència contra les dones en aquestes pàgines es normalitza de moltes maneres i ens podem preguntar fins a quin punt això influeix en les violacions.
No crec que sigui la causa, però crec que no ajuda que normalitzem aquestes situacions i aquestes escenes, tot i que el porno és ficció. Crec que no tot vale. Hi ha situacions que hem de tenir també una visió crítica. Poses en el buscador i el més digues, padre viola a su hija. Home, no, és un delicte, això no. No sé fins a quin punt s'hauria de tenir una censura, perquè tampoc no soc partidària de la censura, però que tinguin accés persones adolescents o persones en construcció encara, és un perill.
¿Cómo es posible que no veamos una lógica clarísima en la cual cuando el hombre se masturba visualizando violencia sexual aprende a excitarse con la violencia sexual? Si es que es una obviedad. Yo me metí a hacer un artículo específicamente sobre el caso de la manada y entonces cuando yo me puse a leer la sentencia de la manada en un fragmento en que se describen prácticas y lo que leía era prácticamente idéntico a lo que yo estaba escribiendo cuando describía los vídeos pornográficos.
El que és molt curiós és que justament el vídeo de la manada diuen que era un dels més buscats a internet,
sí.
O sigui que
sí,
això
sí,
ja explica
sí,
moltes
això
coses.
Ho explica tot. Precisament sobre la manada, Mònica Lario parla de la popularitat dels vídeos en què molts homes penetren una sola dona, movent-la de les maneres que volen sense que ella tingui un paper actiu. Evidentment, la violència sexual ja hi era abans que el porno i això de tractar les dones com a objectes es fa des de molts àmbits.
Vaja, que no és només la pornografia, però és evident que té força i que vaja, que això és el model per molta gent jove.
Exacte. Hem parlat dels homes, però això també crea desig en les dones. Ens pot acabar excitant una pornografia que no té en compte el nostre desig.
Que nosaltres ens excitem amb un porno mainstream on la sexualitat de la dona no té importància, això no vol dir que la nostra sexualitat real sigui així. Però que nosaltres ens veiem representades d'aquesta forma fa que el nostre constructe social que va associat a aquest desig doncs ja estigui una mica transformat, no? Que ens excitem amb aquestes coses pot no anar en correlació amb la nostra sexualitat com és essencial.
Home, potser no t'excites, o sí, però el que fas és normalitzar-ho quan ho veus. Mm-hmm. Ja es torna habitual, podríem dir.
Sí. Mònica Lario explica que hi ha dones que això ho viuen de manera incòmoda.
A mí me escriben muchísimas mujeres por redes sociales, por correo y demás de Mónica, tengo un problema porque es que a mí me excitan las cosas de la pornografía. Y es como, claro que sí, y a tantas otras. Te excitan porque es lo que has aprendido y porque en tus vínculos sexuales con hombres, desde el momento cero, eso ha sido lo que él ha deseado y lo que él te ha dicho, esto es sexo. Aprendemos a erotizar nuestra propia subordinación. Esto no va de juzgar las decisiones individuales de mujeres individuales, esto va de analizar cómo hay todo un sistema que nos socializa para que deseemos estar abajo.
I és que tant la sexòloga Mireia Manjón com l'acadèmica Mònica Lario coincideixen que no es tracta de fer sentir culpables les dones ni dir-los que canviïn els seus desitjos, les seves pràctiques, però si volem, sí que ens podem preguntar per què a vegades ens agrada el que ens agrada, no? I sobretot si les coses que fem Les fem perquè realment volem. Sucking on my titties like you wanted me, calling me all the time like
Blondie, check out my Chrissy behind, it's fine all of the time. Fins ara hem parlat molt de sexe heterosexual, però la pornografia tampoc no fa una bona representació d'altres tipus de sexe.
Exacte, no l'ensenya gaire i a més en fa una mala representació. Per exemple, el sexe lèsbic, que també està fet per agradar als homes en la pornografia convencional. Moltes lesbianes no s'hi senten representades perquè les pràctiques que hi predominen no són les que elles fan, sinó les que poden semblar més eròtiques als homes.
En general, la pornografia no tracta molt bé la diversitat, que diguem.
No, ni tan sols la diversitat corporal. La majoria de cossos són semblants, són normatius, i quan no ho són, són convertits en un fetitx, una espècie d'etiqueta a part. I tots aquests cossos normatius generen una pressió que pot acabar sent frustrant.
Quan tenim un orgasme, la cara que posem, per posar un exemple, és divina i perfecta, i si estem maquillades el rímel no se corre, i no surt amb Michelin, i no té res a veure amb la realitat, no? Llavors pensem que ha de ser com en el porno. I estem pensant en, ui, crec que amb aquesta posició no s'assembla gens la pinta que jo tinc a la que he vist en aquella escena.
Ara que els homes ocupin aquest espai en la pornografia convencional també representa pressió per ells. Tenir-la molt gran, durar molt, tenir accions eternes, ser potents... I el consum molt habitual pot generar problemes.
Et trobes molt homes que tenen ejaculacions precoces, et dones compte que és que s'han acostumat a masturbar-se en porno. D'una manera molt ràpida poden estar mantenint relacions amb la seva parella i passar-s'ho molt bé. Però han d'acabar d'una forma ràpida i si és amb un vídeo, millor. Tenen molt poc recurs eròtic. Pot estar molt bé veure un vídeo, si no seré jo qui ho criminalitzi, no? Però si tens més recursos, si pots fer amb un record, si pots fer amb una imatge, si pots fer tu sol...
Si normalment diem que aquest programa l'han d'escoltar els homes, aquest especialment. De tota manera, Clara, no li podem donar al porno la culpa de tot, perquè potser nosaltres també ens podríem plantejar algunes cosetes, tant homes com dones.
Sí, tots els experts coincideixen que és vital una educació sexual completa que parli de plaer, que parli de consentiment i que no parli només de condons, com s'ha fet fins ara, no? I també, evidentment, una educació en igualtat. Hi ha una mica de discrepància en una cosa. Algunes persones pensen que s'ha de fer veure als joves que el porno és ficció i altres que no.
Una pel·lícula de guerra, de tiros, de tal. Ahí no está muriendo nadie. Eso es ficción. En la pornografía no hay nada que sea ficción. Todo está pasando de verdad. Pero luego también se utiliza muchas veces esta idea de que es ficción como para decir, no, hombre, esto queda en el terreno de la fantasía, ¿no? Sobra información que nos permite afirmar que eso no se queda en el terreno de la fantasía porque luego los hombres lo llevan a la práctica con mujeres reales.
El que està clar, en general, és que hi ha moltes persones que tenen dificultat per diferenciar realitat de la ficció. I això és un problema, si no, després, segons qui no, tindria quin tipus de relacions sexuals té, no?
És veritat que ho estem veient en pantalla i no són robots, però n'hi ha darrere una preproducció. Aquesta preproducció arriba a un resultat final que és el que nosaltres veiem, el sexe anal. Sembla que en una pel·li porno és superfàcil, això està superdilatat i se'ls dilata en 0 coma. Què passa? Que estan fent una preparació prèvia.
El que és clar és que aquestes pàgines no poden continuar sent una escola de sexualitat perquè tots tenim les de perdre, i molt especialment les dones.
Som molt pesades, sempre diem el mateix, però és molt important parlar la comunicació, tant amb parelles,
totalment,
com adults, com amb nens. És a dir, que posem-nos una mica les piles i no fem veure pares que no estem veient que els nostres fills consumeixen pornografia. Clara Ardèvol, si mai tens criatures, pensa en això que hem explicat.
Ho tindré en compte.
Moltes gràcies, fins la setmana que ve.
Gràcies a tu.
Els adolescents homosexuals i bisexuals consideren que la pornografia mainstream els resulta aliena i masclista.
A Catalunya Ràdio ens prenem seriosament el feminisme. Les dones i els dies, els dissabtes a la mitjanit, amb Montse Virgili.
Hem parlat de drets laborals per sobre, però ara fiquem-nos-hi en profunditat. Sílvia Andrés parla amb Lucía Fernández, actriu porno. Sex with me, so amazing.
Segons la pàgina web pornogràfica Pornhub, una persona que entra a la plataforma passa de mitjana 9 minuts i 9 segons veient vídeos pornogràfics. Però en quines condicions treballen les performers que es dediquen al porno mainstream? La Lucía Fernández, actriu porno des del 2015, amb milers de seguidors a les xarxes, no té pèls a la llengua i denuncia les condicions laborals en què es treballa.
A veces tenemos contrato y a veces no. Hay quien te da de alta porque quiere hacer las cosas bien y hay quien no las hace tan bien y no te da de alta. Entonces, bueno, pues eso queda un poco a libre arbitrio. Como son rodajes de una mañana, pues no te viene un inspector de trabajo una mañana a un rodaje en una casa que han alquilado en Barcelona por Airbnb o por la agencia de turno. Como no va a haber inspección, pues realmente hay quien quiere dormir tranquilo y te da de alta y hay quien le da igual y pues no te da de alta, te pagan negro y ya está.
La Lucía, com moltes altres performers, reclama poder cotitzar com a altres professions.
Como mínimo que te coticen un poco, porque o sea, si rodas una mañana, pues que te cojan y que te coticen esa mañana. Porque tengo que pagarme yo los autónomos cuando no es una cosa que yo esté autoproduciendo, porque si yo estoy autoproduciendo, pues sí, claro que tengo obligación de ser autónoma, de pagar el IVA, el IRPF y la madre que lo paría todo. Pero si no lo soy y yo a ti te estoy vendiendo una fuerza de trabajo, pues haz lo que tienes que hacer. O sea, eso es lo que debería de ser, pero bueno, en fin.
A més, denuncia que les condicions en què treballen no són sempre les millors.
Yo entiendo que todo es un negocio y que luego al final todo se trata de monetizar las cosas, los vídeos, las películas, las escenas, lo que sea. Pero cuanto mejor estén los actores, mejor contenido te van a dar, te van a hacer. Entonces también les interesa a ellos cuidarnos y tenernos, no entre algodones, pero bueno, lo más cómodos posible.
L'actriu recorda una de les primeres escenes que va rodar com a actriu porno.
Barcelona, ola de frío, pues me llevaron a grabar a un acantilado al lado de la playa. ¿Tú sabes qué frío pasa? Pero en esas condiciones, ¿cómo quieres sacarme fotos y grabarme un vídeo teniendo sexo con una persona disfrutando muchísimo si me estoy congelando todo? O sea, todo, porque estoy desnuda, estoy completamente desnuda. Si tú adecuas las condiciones que tienes para que los actores estén bien, luego vas a tener un material cojonudo para luego poder monetizarlo. ¿Qué pasa? Pues que muchas veces no es así.
Però no només les condicions en què roden deixen molt a desitjar, sinó que hi ha performers que denuncien abusos i agressions sexuals. La Lucía explica què li va passar en el seu primer rodatge a Europa.
Aquí no era lo que habíamos hablado. Y en el momento que tú dices, para, necesito parar un momento, hay que parar. Y entonces en el momento que dices, no, hasta aquí, necesito parar y luego podemos continuar. Si tú continúas, pues eso tiene un nombre y está tipificado. Entonces, sí me ha pasado una vez, sí. Y pues quien quiera denunciar los abusos, que los denuncie y para adelante, yo les voy a apoyar siempre.
El seu cas no és excepcional. Una dona jove, quan comença a treballar com a actriu porno, és especialment vulnerable. La realitat és que hi ha moltes persones que han patit abusos i agressions sexuals, però que callen per por de possibles represàlies.
También entiendo que mucha gente pues no diga las cosas porque saben que esta vida es corta y que quieren aprovechar lo máximo posible y van aprendiendo a base de hostias y, no, o sea, no estoy diciendo que esté bien, ¿eh? Estoy simplemente describiendo lo que puede pasar por la cabeza de las personas que pues no sacan la cabeza o no dicen las cosas porque saben que al final pues tienen un año, que se han propuesto una meta de que en un año, yo qué sé, me compro un apartamento, por ejemplo. Pues en un año me compro un apartamento, da igual, yo tiro, dentro de un año me retiro y ya está, paso a otra etapa de mi vida.
Però només parlem de agressions i abusos sexuals també és un sector on hi ha una sèrie d'empreses i productors que no juguen net.
També hi ha mucha falsa promesa de, yo qué sé, de si grabas esta escena por menos dinero, yo en una semana o en dos semanas te doy tres más. Y tú vas pensando en, venga, voy a hacerlo muy bien, porque me van a hacer dar otras tres escenas, pero luego muchas veces es mentira y te lo están diciendo, te están haciendo esa promesa para que tú des el máximo y luego a lo mejor te van a volver a llamar.
A la Lucía fa gairebé un any que no la truquen per gravar. Ella està a punt de fer 30 anys i la realitat és que el porno busca dones més joves i desconegudes, però malgrat tot, ella segueix lluitant per unes millors condicions laborals per a totes les performers que s'hi dediquen.
Les noies adolescents miren pornografia per aprendre què s'espera d'elles.
Sol Picó, ballarina i coreògrafa. Cada vegada tenim menys relació amb el nostre cos. Només ens relacionem de coll cap amunt. I això ho hauríem de canviar.
Si parlem de contingut explícit a la xarxa, és inevitable parlar de OnlyFans, aquesta plataforma de subscripció que es van fer d'or durant el confinament, on creadors de tota mena poden guanyar diners a canvi del que decideixin penjar-hi. S'ha convertit en el paradís, per dir-ho d'alguna manera, del contingut sexual. Anna Ferrer Albertí en parla amb Daniela Blume, una de les creadores espanyoles amb més èxit a OnlyFans.
Encara que OnlyFans existeix des de finals de 2016, el gran auge de la plataforma va arribar amb el confinament de 2020. I és que quan gran part de la població té molt més temps lliure i o molts menys diners que abans, la possibilitat de treure's un sobresou pujant contingut a la xarxa és molt temptadora. Però ha de ser sexual aquest contingut? És el mateix que la pornografia? És tan fàcil com pot semblar fer diners a OnlyFans? Parlem de tot això i més amb Daniela Blume, comunicadora i locutora radiofònica que, a més, té un compte d'OnlyFans de gran èxit. Per començar, la Daniela ens explica què és la plataforma.
És com una xarxa social, en realitat, a la que pots publicar contingut que tu vulguis. Normalment es tracta de contingut explícit sexual, però realment avui en dia pots fer un OnlyFans del que tu vulguis, del que tu sàpigues fer, de la teva creativitat, i qualsevol persona que estigui disposada a pagar per això que tu ofereixes estarà subscrita a aquesta plataforma per uns diners al mes que tu pactes. Clar, evidentment, guanyes una pasta al mes i bàsicament és això.
Com hem estat apuntant, OnlyFans no es va crear expressament per pujar-hi contingut explícit. També hi ha cuiners, entrenadors personals o músics. Però sí, la plataforma és eminentment coneguda pel contingut sexual. En el cas de la Daniela, ella ho veu com un camp d'experimentació i una manera més de comunicar.
Abans de la quarantena no sabia què era i, bueno, no sé, la gent m'ho demanava i jo, és veritat, com que pateixo la censura a la xarxa social, vaig dir, hòstia, vull provar, saps? I vaig pujar una foto que no es veia res, una foto del meu canalillo, i en 24 hores vaig guanyar molts diners i vaig dir, que guai això. I no sé, hi he anat experimentant, vull dir, per mi és un experiment encara avui en dia, i em diverteix moltíssim i, evidentment, faig molts diners també, però sobretot és que m'omple i que m'ofereix una finestra per expressar la meva sensualitat que em sobra. Vull dir, em sobra, saps? La necessito expressar d'alguna manera. I si no visqués així no ho podria fer, vull dir, no em naixeria, no em sortiria, no? I bueno, i com et dic, és més aviat un experiment i sí, una forma d'estar en contacte amb la gent també i una forma d'inspirar a través de la meva forma d'entendre la sexualitat i de viure la meva intimitat.
Un dels grans avantatges que presenta OnlyFans per qui vol pujar-hi contingut més o menys explícit és que els límits els posen els creadors. Ningú ha de fer res que no vulgui o quan no vulgui. A OnlyFans, qui cobra, mana.
Jo conec noies que tenen OnlyFans, per exemple, i que no ensenyen res, o potser només com això que t'he dit, l'escot, o peus, o sí, mugrons, doncs cada dia com el tens a cada moment, o com, jo què sé, mil coses, no? Mil maneres de fer art i de crear. El meu OnlyFans és més un museu que un menú a la carta, això també sempre ho dic. No faig el que em demanen, faig el que jo vull compartir. Però sobretot això a mi m'ha donat molta força i m'ha empoderat molt el fet de ser jo la que puja el contingut, que si en algun cas jo vull que tu tinguis fantasies amb mi, que ja sé que no es pot controlar, no? Però que per lo menys l'OnlyFans t'obre una petita porta a dir, vale, esto sí puedes observarlo, es un museo de mi intimidad, de mi sexo, no? Si quiero, pero porque lo he decidido, ¿sabes? Y porque te he dejado entrar.
Però compte, perquè fer carretades de diners no és cosa de dos dies. Potser sabeu d'adolescents que pretenen guanyar-se la vida a YouTube o a Twitch assumint que es faran rics només d'entrar, i amb OnlyFans passa el mateix. Com amb tot, cal ser molt conscient de què penges i no prendre-t'ho com una manera fàcil de fer diners.
No, perquè no tothom serveix. O sigui, inclús pot ser increïble i tenir una vida sexual fantàstica i tu està boníssima, però que realment no et surti rentable, com dic, no? L'energia emocional que inverteixes allà, amb els diners que t'arriben, inclús pot ser que se't doni fatal tenint totes les qualitats. Vull dir, jo crec que es tracta de, depenent de quan encaixa aquesta forma de fer diners, és a dir, amb quant amor ho pots fer, amb quanta entrega real tu pots fer aquesta activitat i en proporció d'això t'arribaran més diners o no. I de moltes altres coses, clar, tampoc és el mateix el que guanyo jo o puc guanyar jo perquè sóc una figura pública que una persona que se'l faci d'entrada, però tampoc depèn de res. També podria ser que aquesta persona tingués una estratègia increïble o que oferís un contingut que tragués molt i també podria guanyar molt més. És que no sé, i a part també pots fer diners amb missatges privats, pots fer diners només amb les subscripcions, depèn, és que hi ha moltes formes de fer-ho. They say take it off, I say keep it on, then go crop top, boy short.
Hi ha qui veu OnlyFans com una manera de donar suport a un porno més independent, més real del que potser tenim en ment. És cert que hi ha molta gent que, per una banda, es dedica a la indústria pornogràfica i, per l'altra, té un OnlyFans personal. També hi ha qui diu que OnlyFans no és pornografia. Per Daniela Blume, la diferència és fonamental.
Hi ha gent que diu, no, però si és sexe explícit, no? Perquè a vegades, doncs potser a vegades sí que pujo a algú explícit si vull, no? I a part puc fer diners amb allò, doncs genial, també, però els diners són més una conseqüència del que vull compartir i a més gent li interessa, no? Però la diferència entre fer això i el porno és que és real. El porno no és real, el porno és una escena que tu graves i és una actuació. Jo, per exemple, això no ho puc fer, perquè si no ja hagués fet porno fa molt temps. La diferència és que el que jo faig a l'Only és real.
Finalment, en l'etern debat sobre el contingut explícit, hi ha qui diu que OnlyFans posa molta llenya al foc a l'hora de cosificar les dones. No només això, sinó que ara permet que s'autocosifiquin a canvi de diners. Però, com a mínim en el cas de Daniela Blume, OnlyFans és un cas d'empoderament i consentiment. Així és com ha pogut agafar les regnes de la seva imatge pública.
Jo fins ara he tingut també a internet i a pàgines porno sempre imatges meves quan jo mai les he cedit o mai m'he dedicat al porno, vull dir. I com sempre també dic, la gent es feia palles tota la vida amb mi sense el meu consentiment. Com a mínim ara jo cobro per això, saps? I com a mínim ara jo decideixo el que pujo i el que no pujo. I una mica aquesta és la diferència, que sí que és veritat que per algunes persones o algunes feministes doncs pot ser encara tornar enrere o seguir perpetuant, però, per exemple, en el meu cas concret, vist d'aquesta manera, per mi no és perpetuar per res, és seguir en la meva lluita, que és la meva lluita personal i que d'alguna manera afecta el col·lectiu i enriqueix el col·lectiu també, però és la meva història, no? I en la meva història té sentit perquè és el meu consentiment. Molta gent em diu, però quina diferència hi ha, no? Perquè, per exemple, a l'Insta pujo alguna foto que per mi és bastant normal, no? I potser per algú és objecte de palla i d'orgasme, doncs em sembla molt bé, però no aguantaré un comentari fora de lloc a les meves xarxes. En canvi, el meu OnlyFans no estarà fora de lloc, perquè jo he publicat allò amb el consentiment de que persones observin i puguin fer el que vulguin amb allò, no?
Ens escolten des de Berlín i des de la Fatarella. El feminisme comença a qualsevol racó del món. Les dones i els dies a Catalunya Ràdio.
En el programa d'avui hem après que la pornografia convencional continua sent masclista i, per tant, el plaer de la dona és un accessori i està absolutament estereotipat. Però que no n'hi ha prou en deixant etiquetes i seguir veient Pornhub. Nosaltres decidim, homes i dones. Si acceptem que hi hagi treballadores sexuals sense contracte o amb situacions d'abús, n'estem sent còmplices. Elles són dones com nosaltres. Sembla una obvietat, però està bé que ho recordem. Aquest programa l'hem fet avui Matilde Seoane, Clara Ardèvol, Sílvia Andrés, Susana Ortega, Gemma Safontria i qui us ha parlat, Montse Virgili.
Ens podeu escoltar en podcast a catradio.cat/donesidies.
Acabem amb una cançó de Susana Estrada, actriu i cantant de l'època de la transició, que explica molt bé la doble moral que practica la majoria amb el plaer de les dones. Estrada la volien els homes al cinema de Destape, la versió soft del porno, perquè ensenyés Pitram, però després els feia nosa quan explicava els seus desitjos. Nosaltres tenim un altre desig, tornar el dissabte que ve i que vosaltres esteu a l'altra banda.